Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Laura Escanes i Miqui Núñez les van seguir 924.000 persones. És una xifra que va representar el 36,1% de la quota de pantalla. A nivell estatal, les campanades de Cristina Pedroche i Alberto Chicote d'Antena 3 van ser líders per tercer any consecutiu. Van reunir poc més de 4 milions d'espectadors i una quota de pantalla del 29%.
Y tengo por aquí yo... Sabréis. Ay. ¡Soy agua! ¡Soy una ola!
A Catalunya, les campanades d'Antena 3 les van seguir 659.000 persones. Això és un 26,5% de quota de pantalla. Les campanades de Televisió Espanyola van ser les segones més seguides a tot l'estat, amb una mica menys de 4 milions d'espectadors i un 26,1% de quota de pantalla. A Catalunya van tenir 342.000 espectadors, que és el 13,7% de share, tot i que si sumen les audiències de la 2, del canal 24 Hores, del canal infantil Clan o de Teledeporte, si sumem tot això, arriben als 4,6 milions d'espectadors. Amb aquestes dades, amb TV3 arrasant clarament a Catalunya, amb aquest més del 36% de quota de pantalla, es confirma les prediccions que feien ahir Alejandra Palés, David Broch, Víctor Amela i Pere Mas aquí al Món RAC1, i també es confirma que les preferides de Víctor Amela, que ens va explicar que havien estat les de Telecinco, cosa que no va entendre gens David Broch, que gairebé el fa fora de l'estudi, doncs van tenir el seguiment que van tenir. Anem als esports amb Repsol. Com sempre, ja s'ha obert el mercat d'hivern del futbol europeu, ho ha fet aquesta mitjanit, i a partir d'ara els equips ja poden reforçar-se de cara a final de temporada. En el cas del Barça, Vitor Roque s'entrena amb la resta del grup des de divendres, però encara no l'han pogut inscriure, i això vol dir que, almenys de moment, encara no podria jugar demà passat al camp de les Palmes, que serà a 2:15 de la nit i en directe, òbviament, aquí a RAC1. D'altra banda, el club no tanca la porta a incorporar un migcampista per omplir la baixa del lesionat Gavi, un dels noms que més agrada a la direcció esportiva, com ja fa uns dies que expliquem, és el d'Aleix García. Però el Girona es remet ara per ara a la seva clàusula de rescissió, que diu que és de 20 milions d'euros. En tot cas, per molt que el Barça la pagués, no podria inscriure'l perquè continua lligat de mans i peus amb el fair play financer. I mentrestant, segons el The Mirror britànic, el Chelsea vol fer-se amb el golejador del Girona, Artem Dobbik. Pel que llegim, el club londinenc estaria preparant 40 milions d'euros per endur-se l'ucraïnès a aquest mercat d'hivern. Tot plegat, avui que torna al futbol de primera, amb l'última jornada de la primera volta, juguen 3 partits, Getafe, Rayo Vallecano a les 5 de la tarda, Real Societat Alavés a 7:45 i València-Vilareal a 9:45 de la nit. I demà el Real Madrid rep el Mallorca a 7:15, mentre que, i això és un partidàs absolut, el Girona i l'Atlètic de Madrid disputen el que és sens dubte el gran partit de la jornada a Montilivi. Serà a 9:45 de la nit, demà, i en directe a RAC1. Ara el Madrid i el Girona són co-líders amb 45 punts, tot i que els blancs van per davant gràcies a la diferència de gols. Tercer i quart són l'Atlètic de Madrid i el Barça amb 38 punts. És a dir, a 7 dels dos líders. Com dèiem, el Barça juga dijous al camp de les Palmes a 9:45 de la nit i també a RAC1. I a Anglaterra, el Liverpool continua líder en solitari de la Premier League després de golejar 4-2 al Newcastle. Els de Jürgen Klopp li treuen 3 punts ara a l'Aston Villa i 5 al Manchester City, tot i que els de Pep Guardiola tenen encara un partit pendent. Més coses. Jenni Hermoso declara aquest matí a l'Audiència Nacional pel cas Rubiales, investigat per un possible delicte d'agressió sexual i coaccions a precisament l'exdavantera. En principi, la d'Hermoso hauria de ser l'última declaració abans que el magistrat doni per tancada la fase d'instrucció. Aquesta vegada, la intervenció de la futbolista davant del jutge no es podrà gravar de cap manera per evitar filtracions com la declaració davant la fiscalia. En tennis, d'aquí una estona, a 9:45 del matí, Rafa Nadal torna a jugar un partit en individuals per primer cop en un any. Es tracta del torneig de Brisbane, l'avançada de l'Open d'Austràlia, i el seu rival serà l'austríac Dominic Thiem. El manacorí ja es va estrenar en dobles aquest cap de setmana, però va quedar eliminat fent parella amb Marc López. I en atletisme, a aquesta hora, hem de lamentar ara és ja sí confirmada de forma oficial la mort de Carmen Valero als 68 anys. Abans dèiem que es trobava en estat crític, però la Federació Espanyola acaba de confirmar la seva mort. Valero passarà a la història, sens dubte, per ser la primera atleta espanyola a participar en uns Jocs Olímpics. Va ser a Montreal l'any 1976. A banda, també va ser doble campiona del món de cross. L'exatleta va néixer a l'Aragó, però va créixer i formar-se a Sabadell. De fet, allà és on va començar a fer atletisme. Fa uns dies va patir un vessament cerebral, fins ara estava en coma a l'hospital, i ahir la seva família ja va decidir desconnectar-la. I per cert, ahir hi ha una persona que va anar a dormir ben contenta, perquè va anar a dormir amb més de 2,3 milions d'euros, que és el que s'ha endut per ser l'únic encertant del ple al 15, l'última travessa, que és el que tots coneixem com la quiniela. Hi ha 12 persones que van encertar 14 resultats, però només una que va clavar tots 15. 2,3 milions d'euros. Abans l'Albert Pedrol deia que això li serviria per tapar forats. Déu-m'hi-do els forats que deu tenir. En tot cas, enhorabona al guanyador.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Fem el trànsit.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Anem cap al RAC, comptant cotxes, com sempre. Allà hi tenim l'Àlex Huguet. Bon dia i bon any, Àlex.
Molt bon dia. Normalitzada ja la ronda de dalt a l'altura de Sant Gervasi per l'avaria d'un vehicle en sentit sud i ara el trànsit ja és fluid en aquell punt. De fet, a les rondes només destaca un tram curt de la litoral, també en sentit Llobregat, entre el Poblenou i la Ciutat Vella, on hi ha unes poques aturades i intensitat de circulació també a la C58 arribant al nus de la Trinitat de Barcelona, però en cap cas, com dèiem, parlem de cues. A la resta de la xarxa també fluidesa als trams habituals, tant de l'AP7, la C17, l'A2 o la C32 cap a Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració.
Ai, aquest silenci i la cara de l'Oriol Montfort. Ai, 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 ai. A veure, acabem aquests apunts aquí al món RAC1 amb una actualització, una notícia d'última hora i amb un nou regal pels més petits de la casa. Primer, l'actualització, en aquest cas la xifra de víctimes mortals pel terratrèmol al Japó, que ja ha pujat a 48. Fa mitja horeta us explicàvem que eren 30. Les autoritats japoneses ara han actualitzat aquest balanç i ja són 48 les persones mortes per aquest terratrèmol al Japó, que ahir va fer que les autoritats del país emetessin una alerta per tsunami. Ara mateix, doncs, aquesta xifra que és 48. Això, d'una banda, aquesta és una notícia d'última hora que acabem de saber d'ara, i l'altra, el que us deia, amb un nou regal pels més petits de casa. I és que hem començat l'any estrenant un nou conte desexplicat que ja podeu trobar a RAC+1, que es titula Els Reis Mags i els Dolents dels Contes.
Volem ser els protagonistes dels contes, fer coses bones i que la gent ens aplaudeixi.
Ja sabeu que divendres arriba la nit de Reis, la nit més màgica de l'any. Us imagineu, però, que ses majestats fessin la gran cavalcada acompanyats del llop amb els camells, la bruixa llançant caramels o els monstres conduint les carrosses? Per què sempre han de ser ells els dolents? Aquest és el punt de partida del segon conte desexplicat que ja podeu escoltar a RAC+1 i que, com dèiem, es diu Els Reis Mags i els Dolents dels Contes.
Per tal que tothom veiés que no eren tan dolents, els reis van deixar que aquella nit participessin de la gran cavalcada.
Home, així d'entrada sembla normal que estiguin cansats, que tothom parli malament d'ells, no? Una nova proposta en format d'audioconte pel públic familiar que estrenem després de la bona acollida que va tenir l'Estel de Nadal al País dels Contes. Recordeu, tant un com l'altre ja estan disponibles a RAC+1.
El món a RAC+1, amb Sergi Ambutio.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui amb els periodistes Toni Aira, Isabel García Pagán i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Ot Bou, bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any, com
estàs? Espero que ens comportéssim tots com gent civilitzada ahir i es fessin múltiples dinars a casa de tothom, perquè és el dinar important on es demostra qui té capacitat de resistència.
Sí, i qui està compromès amb la família.
Exacte, qui té diplomàcia. No, o sigui, prou ja d'aquesta excusa de no, el dia 1 estem tots molt cansats, tothom té ressaca, tal, no sé què. No. A taula.
A quina hora et vas despertar el dia 1?
A les... No, ostres, a les 9, les 10.
I a quina hora vas a dormir?
Home.
Potser no van a dormir.
Una mica tard.
És l'únic que s'ho pot permetre per edat, diguis.
Sí, Isabel García Pagán, bon dia.
Bon dia.
Estàs bé, Isabel?
Jo sí, vaig complir més encara perquè treballava. O sigui que a les 10 estava ja al pie del cañón. I
això
tampoc no revelaré l'hora de dormir, però he de dir que no vaig passar l'any a les 12 de la nit, sinó una mica bastant més tard.
Què dius?
Oh!
I això?
Perquè el raïm l'has de prendre quan acabes de sopar, no quan t'ho diu TV3.
Home, és bona, eh?
Sí.
Toni Aira, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Bon any
per sí. Tu també.
Com va això?
Tu què? Tu fas bona cara.
Sí, tu, intento fer-la sempre, però perquè estic uns quilos més enllà, eh? És a dir, d'aquí a... encara queda Reis, és a dir, que jo sí. Començo a preocupar-me, perquè és això, jo em vaig controlar més o menys tot l'any i quan arriben aquestes dates és festa major. Saps què vull dir? El torró... Jo és que viuria de dolç, en general, a la vida.
Ai, sí. Saps? Però Reis ja és una mica de pica-pica, no? Ja és
no, casa nostra és la traca final.
Això va molt a cases, i hi ha gent que també sopa fort el dia 5.
Sí, en sèrio?
I tant, això hi ha famílies que s'agafen a tot el que poden.
Ah, bé, sí, perquè a més hi ha llocs, per exemple, que passen els Reis el dia 5 a la nit per les cases.
Clar.
És a dir, per exemple, jo aquest dia... Quin dia és el Reis aquest any? El 5?
El divendres.
El divendres, doncs, tinc cita a Valls, perquè els Valls passen els Reis per les cases dels nens.
I hem de ser-hi,
per veure la canalla que... I si cau alguna doncs també estem contents, saps què vull dir?
Mònica Hernández, bon dia.
Què tal,
bon any per tu també.
Bon any. Que...
Mira, és que...
Jo ara de saber a l'Ot Bou, perquè jo fa molt temps vaig eliminar del meu calendari el dinar familiar del dia 1, perquè, escolta, era un holograma, és a dir, era presencial. Per tant, vaig fer entendre a pares, sogres i a tota aquesta gent que no pagava la pena que jo hi anés. I, per tant, no hi vaig.
Però ara també encara ets un holograma el dia 1?
Sí. És que això de l'edat, Isabel, és relatiu. O sigui, es pot sortir. El que passa és que l'endemà estàs pitjor que Ot Bou. Clar,
no,
això sí.
Escolta, què vol dir pitjor?
Home, que a mi no em costa més recuperar-me d'una sortida nocturna que tu
estava,
per l'edat.
Però jo estava absolutament impecable, eh?
No, la que no estava impecable era jo.
Es tracta de dignitat.
Sí, correcte.
Però no acabo de saber, Ot, per què et vas llevar a les 9 del matí. Entre 9 i 10.
Però què? Em feu, feu uns acorralaments en aquesta tertúlia? Oh. Increïbles. Jo vaig fer la festeta pertinent. I llavors em vaig llevar a les 9 per escoltar RAC1, com sempre. I si no... Perquè si no, els rellotges biològics i tot el desvetllament mental de cada dia, a mi em costa molt de fer-lo si no estic sotmès a la morositat d'aquesta emissió.
Jo que no t'enganyaré, jo diré que... Jo m'ho dir o no, hi era a les 9 del matí. Qui van ser els valents que van venir de tertulians?
Bueno, vam fer una tertúlia una mica sui generis, eh? Vam fer tertúlia de ressaca...
Així com aquesta, diguéssim.
De ressaca de Campanàs, que va començar exactament igual que aquesta, era Víctor Amela.
Home, mític.
Alejandro Palés.
Potser va empalmar també l'Amela, sí, podria
sí,
ser.
Bueno, sí. Ell va dir que havia descansat prou.
Ah, veus?
Sí.
Prou, potser.
Alejandro Palés,
mítica.
Que havia dormit menys. David Broch, què és el que més havia dormit de tots?
Perquè havia anat a dormir, que
havien menjat que era, sí, que allò... raïm i el llit. I què més? I Pere Mas.
Hombre,
que segurament... Pere Mas, jo encara... Jo tinc les meves lleugeres sospites, i no tan lleugeres,
que hi hagués directe de festa, no?
Havia vingut directe de festa. I érem aquí, tots cinc, doncs
comentant una miqueta de la pedrosa.
Si vol dir Pere Mas, si vol desmentir.
Com un llapoll.
Escolta'm una cosa.
Digui.
Ara començarà amb la tertúlia normal, eh? I, a més, ara aviat... tenim una persona pendent del telèfon, que ara aviat la trucarem, que és el director del Centre d'Estudis Demogràfics, que és l'Albert Esteve, per parlar una miqueta en propietat sobre aquesta polèmica de cada any, sobretot a les xarxes socials, que ja en portem 10 o 15, que és, surten els primers naixements de l'any, i ja comencem amb que sí, la substitució ètnica programada, Salvem Catalunya, etc. Però, aprofitant això, més enllà d'aquesta polèmica, més enllà de comentaris racistes i xenòfobs, nosaltres el que volem fer és portar el debat cap a un tema que segurament sí que és molt més interessant, que és cap on avancem com a societat. És a dir, què serà Catalunya en els propers anys? Com seran les famílies? Quin idioma es parlarà? Esperança de vida del català, més, menys, etc. Com ens relacionarem socialment, etc. En parlarem amb algú que domina i és catedràtic d'aquest tema, que és l'Albert Esteve. Però abans, ara aquí deixo un moment la Mònica a banda. Ara respondràs, Mònica.
D'acord.
Però, a veure, Otbou, Isabel García Pagán i Toni Aira. Vosaltres sabeu què va passar a l'última tertúlia de l'any del món arracú, just a la part final de... just quan ja acabàvem, el divendres.
Veus com és una cosa?
Mònica Hernández, un atac de riure. Un atac de riure, pot ser? No, no va ser.
No, és que era pitjor que un atac de riure, era un bucle.
Espera que em poso els cables.
Sí,
una cosa, Antonio, deixa'm que t'expliqui. Jo visc en una ciutat petita.
Què prefereixes, justificar-te abans o
després? No, em justifico. És la tortura que vaig tenir tot el divendres.
La Cristina Puig?
Sí.
Ah, amigo.
A veure, què va passar, Mònica? Ja ara
no, llavors, arribes al poble i jo encara reia, perquè d'aquí a Vilafranca anava rient recordant el moment. I, clar, la gent et coneix i tothom et para. I, clar, en general, era... Hòstia, però com t'ha passat pel cap dir-li això? Dic, no ho sé. Però diguéssim que des de la una que vaig arribar a Vilafranca fins a la una de la matinada que me'n vaig anar a dormir, era el tema del dia, eh?
I no m'estranya.
Vinga, va. La tertuliana exemplar avui és la Cris Puig, que ha dit, jo he fet els deures, he investigat altres campanyes de prevenció de droga, ens ha parlat de Bilbao, etc. Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig! Ui,
El diàleg va.
Cristina Puig. Per favor.
Això és...
Ara em passarà
que
m'ha
de la vida. Això és de lluita al fang, eh? Jo vull veure, no? Jo vull veure la lluita al fang.
Ara estic com aquest de la cerca.
Ara veurem com ho aixec.
Menja't el donut i plega.
Et saltaven les llàgrimes dels ulls, eh, Mònica?
Sí. Rímel corregut, a l'embúdia donar-me uns clínics, perquè això va seguir, va ser pitjor.
Sí, va ser molt
llarg. Trobo que han estat bastant bé, perquè no han tret la pitjor part, que era que intentava dir, me'n vaig amb la frase final, i no podia, va ser horrorós.
S'hauria d'implementar la figura de l'ull de poll, perquè aquestes coses no poden quedar impunes.
No ha quedat impuna, perquè el primer que ha fet a l'embúdia és fotre'm a la dantena, quan jo ja venia avui en plan...
Ja ha sigut com una traïció bastant entrepera, no? Aquesta sí ha sigut molt mític. El divendres és com diferent, no? La tertúlia és com més relaxada, ja fa com tot de baixada normalment, i això, aquests moments ja poden arribar.
És que el pitjor és que jo mai vinc divendres. Tu per un dia que vinc i la lio.
Tu vas fer una cosa, Mònica, que és molt... Mira, ara m'has recordat a Los Santos, que és, bueno, un personatge que també s'ha d'escoltar de tant en quant,
sí,
entranyable,
home,
psicopàticament, però entranyable. Ell habitualment, en comptes de Puigdemont, diu Puigdemont. Puigdemont, però ell ho sap dir bé, però diu,
com, una intenció.
Diu Puigdemont, diu que la gent li llama Puigdemont. Llavors, Puigdemont al final és el Puig, ja ho va dir la Mònica, llegeix això, el Puig, costa de dir, es veu, no ho sé, a la Mònica no, en principi, però és com més estès.
No tinc cap justificació, no sé què va passar.
No traïs el subconscient d'alguna manera, Mònica.
Home, això és molt lleig, perquè Cristina Puig i jo ens coneixem fa molts anys, hem treballat juntes, ens estimem molt, i no sé què em va passar amb l'embúdio. L'embúdio que em posa nerviosa i...
Deu ser això.
I aquestes coses. Saps, el pitjor va ser la trucada de ma mare quan estava aquí a la porta de RAC1, que em va quedar una bronca de veure. Sí, perquè troba que no és seriós fer aquestes coses.
Mira, Toni, ara anirem amb el tema que plantejava ara, però com que has esmentat Carles Puigdemont,
sí,
m'ha vingut automàticament al cap que això ho hem comentat avui a les 8 en punt de, del matí.
Els ninos.
Els ninos.
Sí.
Els ninos. I Pedro Sánchez penjat, Ferraz, nino.
Nino,
que representava un ninot que representava Aixa, Pedro Sánchez.
Home, que amb la foto, jo he vist la foto i podia ser Pedro Sánchez o podia ser qualsevol d'aquest estudi, eh? També.
Bueno, sí, que podíem sí, ser... És veritat que hi havies de posar una miqueta
sí, d'imaginació.
De... d'imaginació. I recordàvem també a les 8 el cas del 2019 d'aquest sí. poble d'Andalusia que es deia Coripe, que en plenes festes del municipi ja no és només que rebentessin a cops un ninot de Carles Puigdemont, sinó que van fins i tot afusellar i el van cremar després, i en aquell moment la fiscalia, que ara ha demanat de pressa i corrents i generant tot d'escarafalls, que jo no estic dient ni que lo d'ara sigui ni millor ni pitjor que abans, però és a dir, estic comparant simplement, la fiscalia ja va deixar clar que no hi veia pas un delicte d'odi i la denúncia que va presentar la Generalitat va quedar ràpidament arxivada.
Sí, aquí hi ha dues coses, entre moltes, però una és veritat que quan et toca a tu, la gent tendim a donar-li més la importància a les coses potser que tenen, o li restem importància quan els passa amb uns altres, és a dir, la reacció del PSOE ara amb el que ha passat amb aquest ninot i altres representacions de Pedro Sánchez, i el que havia estat en el seu dia, això mateix de Puigdemont o altres, perquè em sembla que també van haver-hi alguns ninots que van agafar de presos polítics, etc. Aquí hi ha el doble reset, que quan el toca als altres ho pots arribar a relativitzar, quan et toca a tu, doncs bé, doncs tot fa més angúnia. Però sí que és veritat que això a banda, el doble raser o no, a mi el que em preocupa és que ara ho dèiem, jo ho deia de broma, com a mínim l'esmena en Los Santos fa gràcia, però fins a cert punt, és a dir, fa gràcia perquè és una persona que evidentment és hàbil en l'ús del llenguatge, perquè té enginy, però el seu discurs és d'odi la major part del temps, i és molt preocupant perquè té molt d'èxit i crea molta taca d'oli. I aleshores, respecte al que està passant amb el discurs polític últimament, és que aquest tipus de discursos que abans podien ser marginals o podien ser d'uns certs canals de comunicació molt limitats, contagien molt la política i contagien molt, també a través del que són les xarxes, sectors de la població que no són qualsevol cosa. I jo crec que hem passat una sèrie de fronteres respecte de l'insult i la generació d'odi, és a dir, ja no hi ha adversaris, no?, polítics, només hi ha enemics, i aquests enemics no només són gent que ho fa malament, sinó que són dolents, que és el que s'ha dibuixat, doncs això, ara ho dèiem de Pedro Sánchez, però Pedro Sánchez i els seus socis, de Puigdemont, de Junqueras, ha passat molt, no? I jo crec que s'estan passant una sèrie de fronteres perquè, és a dir, de la contraposició ideològica a l'odi i de l'odi al rebuig radical i a l'estigmatització, aquí passem una sèrie de fronteres, i sí que és veritat que jo en alguns moments he pensat que, bé, en termes de seguretat d'aquesta gent, doncs hauríem d'estar preocupats. El president del govern, en principi, no, tot i que va tenir, recordeu, amenaces de mort, que deuen rebre tots, amb un que li enviava, em sembla recordar, una bala o alguna cosa així, però aquest senyor viu al complex de la Moncloa, té tot uns serveis. A Puigdemont va demanar de nou ara que li posessin l'escorta, que ara, com que resulta que sí que els necessiten a Madrid, doncs el Marlaska diu que sí, però recordem que han passat uns quants anys que no. I jo, són anècdotes, però veieu aquella imatge quan arriben els diputats al Congrés, per exemple, que van una mica com els homes de Harrelson, el grup de Rufián, per exemple, que arriben tots junts i baixen sí. per la castellana, San Jerónimo, la ronda San Jerónimo, doncs va haver un moment en aquests quan arribaven, que arribaven tots junts, així, no?, amb la carpeteta, etc. I va haver un moment, que és per la foto, no?, però era un moment que un senyor, enmig de la delegació d'Esquerres, va parar i els va dir quatre coses. Allà, és a dir, amb la policia al costat, es van aturar, van fer com que seguien, i això és una anècdota, però jo sí que crec que hem passat uns quants decibels i unes quantes fronteres en el nivell d'insult i d'estigmatització i d'odi de certs personatges. I, home, sí, fa patir, perquè això com ho frenes, no? Se sap com s'engeguen aquestes metges, però no com s'apaguen, no?
Isabel?
No, aquestes situacions coincideixen molt quan la dreta no és el partit que està en el poder, no? I totes aquestes fronteres... És una qüestió també de sensibilitat, no? I potser a Catalunya la veiem una mica més, no? Perquè durant els últims anys doncs hem vist com, per exemple, es feien ninots a festes populars a poblacions espanyoles on, no, es feia servir o s'esbatussava una figura que representava Carles Puigdemont, i es van presentar denúncies i es van arxivar perquè hi havia una cosa que es diu llibertat d'expressió i aquestes coses, no? En canvi, ara, ràpidament, ahir es va identificar i es va citar a declarar davant de la policia el convocant de la manifestació que hi havia davant Ferraz, que entenc que devia ser legal la manifestació, perquè no? S'han de demanar permisos per a aquestes coses, i de cop i volta doncs, se l'ha de fer declarar davant de la policia. Hi ha, hi ha més sensibilitat, no? Perquè la línia aquesta que parlava el Toni es veu més quan és esquerra, quan és la dreta enfrontada a... anava a dir a la resta del món gairebé, perquè no és a l'esquerra, perquè el bloc d'investidura hi ha de tot, no? I ho veiem així, ha passat el mateix a Pamplona, no? O sigui, el discurs de la dreta davant de la moció de censura de l'Ajuntament de Pamplona ha sigut gairebé guerra civilista, quan resulta que al carrer hi havia una majoria que aplaudia el nou alcalde, no? De manera que no coincideix potser amb la realitat. Llavors, estem tensionant els discursos, estem tensionant els missatges, estem, vull dir, la part de la dreta tensiona el discurs, tensiona el missatge, tensiona l'enfrontament. A Pedro Sánchez no li va malament, i per això surt el govern o tots els ministres cada dia en defensa del seu president. No és que el senyor Sánchez necessiti que el defensin, sinó que ja li va bé que surti tots els membres del govern en tromba defensant el president, per apuntalar encara més la institucionalitat davant de la dreta, no? reaccionària i la dreta pujada a la muntanya. I el que veiem és que això continuarà, i no només continuarà, sinó que Pedro Sánchez ja ha fixat quines són les regles del joc, no? A la seva última compareixença abans d'acabar l'any va fer allò de hi ha uns que insulten i altres que són els insultats, uns que no, que són el motiu del greuge i altres que són els que llencen el greuge. I ell ja ha fet aquesta línia. Aquesta línia és la que l'ajuda a mantenir compacta la seva majoria d'investidura. O sigui, que tothom se n'aprofita i el que surt perdent també és la convivència. O sigui, estem fent discursos per això de recuperar la convivència que fa Pedro Sánchez quan ha d'obrir la carpeta catalana, i en canvi ja li funciona que aquesta tensió doncs es mantingui per fixar clarament quina és aquesta línia. I quan més es puja el to per parlar de dreta, més fàcil fa que Pedro Sánchez s'estigui 4 anys a la Moncloa.
Mm-hmm. Otbou, Mònica Hernández, i canviarem de tema i anirem al tema que plantejava a l'inici.
No, que amb el cas del Sánchez això passa, hi ha hagut particularment una campanya de deshumanització molt forta i molt individualitzada, no? Hi ha tot això que li deia el Pablo Casado, que li va dir felon, que li han dit ocupa, que li han parlat... o sigui, amb un ús retòric molt, molt, molt individualitzat. I jo crec que això passa també perquè la base de la crítica política que fa l'oposició espanyola en aquests moments en el PSOE i Sumar i en el govern de Sánchez, i això que ells diuen el sanchisme, no es correspon... Hi ha un punt estructural d'incoherència amb la realitat. És a dir, quan ells diuen que hi ha un govern comunista, potser s'ho creu una part del seu electorat, però és a tots ulls evident que no és un govern comunista. Quan ells diuen que és un govern que està trencant Espanya, poden pensar que d'aquí un temps, que els acords que s'estan signant, etcètera, etcètera, un dia portaran a reforçar l'independentisme. Però és evident que efectes de mitjà termini i curt termini no estem davant d'un escenari d'independència. De fet, que té raó objectivament Pedro Sánchez, o no objectivament, però jo crec que té raó Pedro Sánchez quan diu que la seva política ha contribuït a pacificar Catalunya i a apaivagar els ànims després del procés. I llavors, tota aquesta retòrica que fa la dreta espanyola, que fan el PP i Vox, sobretot el PP, que té aquest historial, no?, aquesta tradició, no es correspon amb la realitat. I llavors això supura en forma d'una campanya molt bèstia contra Pedro Sánchez, perquè la gent quan surt a caminar cada dia no té la sensació de que Espanya s'està trencant i de que viu en una dictadura comunista. I llavors, en canvi, sí que poden anar alimentant com un estat d'ànim de crispació que desfigura i caricaturitza i que diguem-ne, demonitza una figura molt central perquè la gent es pugui esbravar, no? I és el mateix que ha passat amb el president Puigdemont i que ha passat amb l'independentisme durant molts anys en aquest país. I és aquest mateix ús hi ha abús de la retòrica de la dreta, tan violent de la dreta espanyola, per exemple, s'ha vist moltes vegades amb la immersió, quan fa a l'època final de Pablo Casado, per exemple, que repetia aquella idea tan constant de que vivíem en un règim d'apartheid, que és una cosa molt bèstia de dir, doncs passa una mica pel mateix, no? Ells necessiten, per justificar la repressió i per justificar la persecució de la justícia espanyola contra el sistema educatiu a Catalunya, doncs necessiten dibuixar, inventar-se retòricament, literàriament, un ambient absolutament irrespirable en què tot és molt més exagerat del que és, perquè si ells s'atenen a la realitat, el que tenim en realitat és que la immersió funciona a mitges tintes, etcètera, etcètera. No? I llavors jo crec que és veritat que hi ha una... que el sentiment general i que el signe dels temps és que tendim cap a aquesta polarització i crispació, però que a més, en el cas de l'estat espanyol, això passa perquè la dreta espanyola té aquesta tradició de que és incapaç de fer anàlisis que parteixin de la realitat.
Sí, s'omplen la boca amb allò d'Espanya es trenca, i com tu bé deies, no crec que ningú tingui la sensació de que Espanya s'està trencant amb aquesta possible llei d'amnistia. El que sí que avui agrairia que hi fos el letrado Melero, perquè ell sempre ens diu que és molt difícil o que la línia és molt fina entre el que és la llibertat d'expressió i els delictes d'odi, no? I aquí el Sergi Embudio al matí feia aquesta comparativa amb el que va passar amb el ninot de Puigdemont, però és que recordem que hi ha altres casos, com el del Joan Coma, que per dir allò de la truita i els ous se'n va a l'Audiència Nacional. Cantants com amb el Toni, que fan lletres contra la monarquia, això el suposa l'exili. És a dir, aquí sembla que depèn de qui sigui el ninot contra qui es fa l'acció, doncs pugui tenir conseqüències o no davant de la justícia. Veurem com acaba aquest cas, que és una salvatjada, i això del Pedro Sánchez trobo horrorós, com ho vaig trobar lo de Carles Puigdemont de l'any 2019 amb aquell nino que cremaven i tot això. Llavors, crec que la dreta continuarà fent aquest soroll, i crec que al Partit Popular li convindria desmarcar-se d'aquest tipus d'accions com la d'ahir, perquè sense voler l'omissió també te'n fa còmplice d'aquest tipus de delictes, d'aquest tipus d'accions. És a dir, que estaria bé que sortissin a condemnar aquesta celebració de l'any nou que van fer, que també recordo que eren 300 persones, fan molt soroll, però tampoc són una gran majoria.
És que tant de bo que no, però potser un dia pot haver-hi una desgràcia i aleshores sortiran en tromba a dir que no havien alimentat aquest tipus de discurs. El que ara és ministre Òscar Puente, per exemple, després de la seva intervenció en el debat d'investidura fallit de Feijó, va tenir una intervenció que alguns van descriure, i podien tenir de raó, pujada de to, faltona, és a dir, buscava, era aquest perfil del xoc amb el PP buscant el seu to, no? És a dir, és aquella idea del senglar de la política, no? Era aquell personatge que, escolta, feia mofa explícita de Feijó, que... I doncs, després a un vagó de l'AVE, em sembla recordar que va ser un individu que no hi era tot, i que després hem sabut que a més tenia la mare com la tenia, etcètera, etcètera, doncs el va assetjar. És a dir, avui en dia, a més, hi ha un efecte que és l'efecte que tenen les xarxes o la hipervisibilitat que ens dona aquests instruments que tenim a la mà, que són el mòbil, en el qual en qualsevol moment pot intentar esdevenir protagonista, cosa que abans no passava. És a dir, si tu trobaves un polític o molt, el podia insultar el més crispat i ja està, es quedava allà. Però ara pot haver i la temptació de voler imitar els seus referents que insulten aquests personatges i poder-ho fer a la cara si se'ls troben, o anar més enllà. És a dir, també recordem amb Carles Puigdemont, en un aeroport, uns individus que el van fer un petó a la bandera espanyola. Igual com ell en aquell moment va dir que no tenia cap problema en fer-li el petó, li va fer i va riure i li va arrestar. Però i si li arriba a dir que no? No? Però també hi ha un senyor que es diu Herman Terch, que és eurodiputat a Brussel·les i que també busca el cos a cos amb ells quan sap que hi ha les càmeres. Ara també farà un parell de setmanes, doncs ell buscant, lluny, és a dir, és com el gos que aborda, que en el fons tampoc no d'allò, però els anava cridant i es veia Toni Comín i Carles Puigdemont des de la cadira, doncs somrient, no?, en certa manera, i no contestant-lo, però aquests personatges poden tenir imitadors que un dia no calculin que se'ls invagi la mà, i això és preocupant, perquè pot haver-hi una desgràcia.
De tota manera, si només una... No, de tota manera, jo crec que té raó la Isabel amb el que deia al final, que és que hi ha una rèplica d'aquest risc que evidentment existeix, que és que enforteix tremendament aquests lideratges, i que això, de fet, acaba tenint un contraefecte polític que per mi és molt negatiu, que és la rigidesa d'aquest tipus de lideratges i sobretot la duresa i la fermesa amb què els seus seguidors els defensen, no? Que és una cosa que, de fet, acaba empitjorant el debat polític, no només perquè el crispa, sinó perquè genera unes adhesions molt més acrítiques i molt més fortes, i en tots
un clàssic, els victimitza, és a dir, és que és normal.
Sí.
normal, és... no?
Bueno, és que fixa't el que va passar amb el Perro Sánchez.
Perro Sánchez, no? Sí, ho va saber girar.
Això era una manera de deshumanitzar el president i es va convertir en un...
en un emblema de campanya.
És com allò del judo, és a dir, utilitzar la potència de l'atac per girar-la en defensa.
Són les 9:34, fem una pausa de publicitat. Res, són 2 minuts clavats i ara de seguida aquí al Morracú ens preguntem cap on anem, és a dir, com serà Catalunya, com serà la nostra societat, com serà la societat catalana d'aquí a 5 anys, 10 anys, 20 anys, 50 anys. Ara de seguida.
Pare, pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
Esclar!
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Prou! Solteu-vos el meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Agafem un tortell per Reis? Els del Corte Inglés són els millors i artesans. Jo prefereixo el de nata, és boníssima. Encara que pels nens, millor els de xocolata, els agraden més. Ah, i agafa el dels meus pares. I un per la teva mare, que després es menja el nostre.
Feliç tortell de Reis del Corte Inglés. Enguany amb 30.000 euros en premis, amb vals de fins a 1.000 euros i regals de viatges al Corte Inglés.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9:36, parlàvem els apunts, els noms dels primers nadons de l'any han desencadenat, com passa cada 1 de gener, una altra vegada, una onada de racisme i xenofòbia directament a les xarxes socials. Però avui volem, aprofitant això, volem portar-ho cap a un debat que segurament sí que és molt més interessant, que és passant per aquests missatges i anant una mica més enllà. És plantejar-nos com serà demogràficament la Catalunya del futur i quins canvis hi haurà. En parlem amb el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve. Bon dia i moltes gràcies, senyor Esteve.
Molt bon dia.
Durant tot l'any, la majoria dels nadons que neixen a Catalunya tenen pares d'origen estranger, també? De quin percentatge estem parlant?
Jo diria que un de cada 3, no? Crec que estava... L'última vegada que ho vaig mirar era al voltant del 30% dels naixements eren de mare o pare estranger o una combinació. Hi havia, diguem, algun dels progenitors que era estranger, sí.
Un 30%, aproximadament. Com serà demogràficament la Catalunya del futur? Ja sé que és una pregunta oberta, però vostè tindrà més clar on situar els llindars, de dir, d'aquí 10 anys ja hi haurà un canvi, d'aquí 20, d'aquí 30, d'aquí 50.
Bé, el que sabem segur és que envellirem com a població, que no vol dir com a persones, però sí que el pes de la població de més de 60 o 70 anys serà cada vegada més alt. Baixarà la fecunditat, és a dir, que cada vegada tindrem menys criatures, ja en tenim relativament poques, però crec que s'acceptuarà, i la variable clau serà la immigració internacional. Ara està Catalunya rep molts immigrants i això pues, anirà mica en mica afegint més població. Ja sabeu que hem superat els 8 milions d'habitants aquest any i probablement doncs, n'afegirem uns quants més durant el 2024 i el 2025. I bueno, seguirem creixent gràcies a la immigració i la població autòctona, diguem, anirà envellint progressivament.
Per tant, estem parlant de que fills nascuts aquí, fills nascuts a Catalunya, però de pares estrangers, n'hi haurà cada cop més.
Sí, el pes relatiu i creixerà i el pes absolut també, perquè si la població jove, que és la que es pot reproduir, doncs el pes de la població estrangera en la població jove cada vegada és més gran, recordeu que la majoria dels migrants doncs arriben en edat relativament joves, doncs això fa que la seva impacte demogràfic sobre els naixements sigui alt. Això no vol dir que tinguin gaires més fills que la mitjana dels que han nascut aquí, és a dir, la fecundació, ells quan arriben aquí també se n'adonen de la dificultat o de les majors o menys predisposició a tenir fills i no tenen unes fecunditats molt més altes que la dels autòctons.
Llavors, senyor Esteve, això és una sensació o realment passa que la majoria de primers naixements de l'any són de pares estrangers? Perquè, o és que s'ha acabat creant aquest canvi, aquest caldo de cultiu i fa que de seguida es destaqui més el fill de pares estrangers que no el fill de pares nascuts aquí?
No t'ho sé, aquesta cosa tan concreta no te la sé dir perquè no ho he estudiat, però el que sí que sé és que el moviment natural de la població, que és el que dona les xifres oficials any rere any de quantes persones neixen i de quin és l'origen, diguem, o lloc de naixement, nacionalitat dels pares i les mares, doncs és aproximadament aquest 30%.
I les llengües? Quines llengües s'hi parlen en la Catalunya del futur?
A veure, jo crec que la llengua que acabem parlant tots ve determinada pel lloc on vivim i quina és la llengua d'on no, la que escoltem al carrer, a la feina, etc, i també de la llengua que es parla a casa, no? De la llengua materna, no? Per això li diuen la llengua, que és com les primeres paraules, doncs les aprenem dels nostres pares o de la família més directa. Llavors és veritat que jo sí que quantes de les criatures que neixen avui tenen la llengua materna al català és un primer factor, i després la capacitat de, malgrat no tenir la llengua materna al català, que a l'escola, que a la feina, que etcètera, també s'utilitzi i tingui un cert reconeixement social i que la gent tingui ganes d'aprendre-la i voluntat de parlar-la, no?
Quina esperança de vida li dona al català, vostè?
A veure, és que aquí els demògrafs, com ens agrada treballar amb números absoluts, jo crec que mai a la història deuen haver parlat tantes persones al català.
Clar.
No? Nombres absoluts i bueno, i pel que he vist també vull dir que hi ha més mitjans de comunicació en català, més diaris, etc. Ara, en termes relatius, doncs probablement el seu social pugui estar decaient, i on realment és molt interessant o on s'hauria de mirar amb lupa què està passant és als patis de les escoles o en l'àmbit educatiu. Sí, sí. Amb aquí jo crec que sí que és important que ja sabem tots doncs, que les primeres paraules les diem amb un, dos anys, no? Vull dir que comencem a parlar molt jovenets. Llavors sí que és veritat que sembla que hi ha molta evidència de que tot el que passa a vegades abans dels 6 anys sembla que no se li doni molta importància, però sí que se n'ha de tenir, i llavors amb la immigració doncs, hi ha un tema molts que, doncs, per exemple, no els porten a l'escola bressol perquè no poden, etc. Llavors jo trobo que com més aviat s'arrenqui dels que neixen aquí, millor, i fer política per... Això sé que ho estan plantejant, per exemple, als Estats Units, està molt estudiat, no? Quan, a partir de quina edat s'agafa la... o ja no pots agafar l'accent, no? O aquest tipus de coses està com molt estudiat. Llavors, com més jovenets arrenquem, i ara, per exemple, jo sé que a Bèlgica o a Suècia, que també estan una mica amoïnats en aquest tema, diuen, hem d'intentar que vagin a l'escola des del primer dia, no? Perquè que no... que des de ben petitonets, que ja socialitzin, que ja parlin, perquè l'escola realment és on es fa, en l'àmbit educatiu, és on es fa més feina en aquest sentit.
Un dels conceptes més repetits 1 de gener, al voltant d'aquesta polèmica que ara comentàvem sobre els noms i l'origen dels pares dels primers nascuts a Catalunya, és substitució ètnica programada o dirigida. Vostè, com a demògraf, com a director del Centre d'Estudis Demogràfics, què pensa quan escolta aquest concepte, i també li demanaria per la gent que pugui dir què vol dir exactament això, que ens defineixi què és exactament la substitució ètnica planificada o dirigida.
Bueno, jo no sé si és planificada i dirigida, alimenta idees de que hi ha en algun lloc se reuneixen un grup de persones i decideixen aquestes coses. Jo crec que això és molt més complex, més global, hi ha moltes forces. Catalunya és una societat dinàmica on s'està creant llocs de treball i la majoria dels immigrants doncs venen atrets per aquestes, a vegades també escapant de condicions molt adverses, però també d'una economia que els necessita, no? I és veritat que molts doncs no tenen el background, diguem, els antecedents culturals o comparteixen. A partir d'aquí, doncs, hi ha moltes societats que els hi ha passat això, els Estats Units, etc., i hem de treballar, jo que sé, educació i feina, que és la manera de que s'integrin i que puguin tenir una vida digna. És veritat que el paisatge, diguem, demogràfic o cada vegada serà més divers, però que no ho veig, bueno, no ho sé, em sorprendria que fos una cosa tan planificada i dirigida de canvi. Simplement
no hi ha ningú
de la globalització i de com van. A l'Europa de l'Est, per exemple, estan envellint, tenen molt poques criatures i els hi marxen i no els hi arriba ningú. I ells tenen un altre paisatge, a vegades una mica més desolador. El que hem de fer nosaltres és adaptar-ho. Vull dir, més que lluitar contra això és adaptar-nos i mitigar-ne les conseqüències i resoldre els problemes logístics, que evidentment tot això genera molts problemes logístics, reptes logístics.
Sí, li pregunto això exactament perquè cert que des d'alguns sectors segurament molt més propers o directament de l'extrema dreta, el que es vanta o el que s'emet públicament són els discursos de que políticament hi ha gent a qui pot interessar teledirigir certa immigració cap a Catalunya per substituir ètnicament la societat catalana i no fer-ho en altres punts de l'estat espanyol, per exemple.
No ho sé. A veure, també n'arriben molts a Madrid, moltíssims, tants o més que a Catalunya. És a dir, que jo crec que la immigració està arribant a Espanya en els llocs on es crea treball, on no es necessiten proveir serveis, on es necessita gent per les cures, per l'envelliment de la població, etc. I llavors jo no hi crec massa en aquestes conspiracions. I tampoc crec que hagi de contribuir a alimentar-les, no? El que sí que és veritat és que logísticament jo sí que veig que creixer més, doncs vol dir més habitatge, vol dir que vinguin persones que no tenen, per exemple, la llengua materna, el català, etc., o que tenen uns sistemes culturals, unes maneres de valorar l'educació, etc., però sí que és un repte logístic. És un repte logístic el que les escoles, els serveis assistencials, etc., han de donar sortida. També són gent molts que no tenen, per la seva condició d'estrangers, no poden participar, diguem, de les decisions polítiques, o totes aquestes coses, evidentment, s'han d'administrar i s'han de decidir com es... Però que estan aquí, que ja fa temps que som diversos i que val més gestionar-ho que no intentar evitar-ho. Primera, perquè entre altres coses a Catalunya tampoc tenim les claus per poder massa, no, fer una política d'immigració. Això no tenim la competència, no, tant ni a Catalunya, i fins i tot és una cosa bastant europea ja, no?
Estem parlant amb l'Albert Esteve, que és director del Centre d'Estudis Demogràfics. Senyor Esteve, deixem que li faci un parell de preguntes finals molt breus sobre l'estructura familiar. Hem parlat una miqueta de la societat catalana, però també de com seran o com poden ser les famílies catalanes dels propers anys i de les properes dècades. Estem anant cap a famílies amb més fills únics, per exemple, o dit d'una altra manera, deixarem enrere definitivament aquests àpats nadalencs amb taules llarguíssimes plenes de tiets i de cosins, vull dir, cada cop famílies més petitones.
Sí, Sí, bueno, jo crec que les famílies s'estan allargant en la vertical, perquè pues, per sort doncs, la vivim cada vegada més anys i doncs, és probable pues, que tinguem diversos, la majoria dels parents els tindrem connectats o per sobre o per sota, i en canvi es deixaran d'eixamplar, és a dir, menys germans, vol dir menys cosins, menys tiets, menys cunyats, és a dir, lateralment s'estrenyen i s'allarguen verticalment. I anem cap a famílies de fill únics, però sobretot anem cap a estar creixent molt les persones que no en tindran cap. I nosaltres ja vam calcular aproximadament les persones nascudes a l'any 75, que ara estan a punt ja de complir 50 anys, doncs un 30% no haurà tingut descendència, i això són nivells els més alts, diguem, de la nostra història, però també els més alts del món. Vull dir, no hi ha gaires països on la proporció de persones que acabaran no tenint fills superi el 30%, no? I això sí que és veritat que estem endarrerint i n'hi ha menys. Molts dels que en tenen acaben tenint dos. També sabem que la preferència és per tenir-ne dos, però no acabem d'ajustar-ho o d'assolir-ho, no?
Creu vostè que des del govern s'hauria d'incentivar d'alguna manera que la gent tingui més fills?
Bueno, jo no sé si s'hauria d'incentivar com a mesura, diguem, de salvar res, sinó de poder que la gent pugui complir els seus desitjos reproductius, perquè el que ens sorprèn és que quan ens pregunta, i es pregunta del tort i del dret i de moltes maneres, segueix, hi ha com una mena d'intencionalitat allà latent, de que la gent sí que en voldria haver tingut, no? O per exemple, la meitat d'aquesta 30% que no tindrà fills, quan se'ls hi pregunta als 50 anys i n'hauria volgut tenir vostè, i diuen la meitat et diuen que sí. Per tant, allà, diguem, no estem optimitzant tot el potencial reproductiu. No crec que arribessin mai els dos fills, perdona, però sí que és veritat que hi ha 0,3 o 0,4 fills en mitjana que els perdem per no haver aconseguit quadrar els calendaris. Llavors aquí sí que s'hauria d'estudiar de per què passa això, i això passa bàsicament perquè endarrerim molt, i quan ens hi posem ens trobem en tota mena de pegues, no? És a dir, quan ja ens venen ganes de ser pares, sí, doncs no reunim altres condicions. I per mi això passa molt més per treballar el tema de l'emancipació dels joves, és a dir, que la gent tingui la sensació de tenir certesa i una certa independència molt més aviat del que ho assolim la majoria de les persones. Més que per fer, és a dir, les polítiques de conciliació, això són fantàstiques, però no necessàriament per pujar la fecunditat, sinó per repartir els costos de la fecunditat, que no carregui sobre les dones, etc. Però no hi ha massa evidència de que això pugi les ganes de tenir criatures. És més aviat poder que la gent s'emancipi més jove i tingui més certeses abans, no?
Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics, bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada al Món a RAC1.
Gràcies a vostès, que tinguin bon any.
Són les 9:51, ara de seguida obro el torn de paraula al Toni Aire, l'Isabel García Pagán, l'Ot Bou i la Mònica Hernández, però ara que parlàvem de naixements, deixeu-me explicar una notícia terrible que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. A la Bisbal d'Empordà, un escombriaire ha trobat un nadó mort dins d'una paperera. Ha passat a 8:15 del matí, la criatura tenia encara el cordó umbilical. De seguida ha avisat els serveis d'emergència i policia local, i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació. El lloc on ha aparegut el cos és molt cèntric, just al casc antic de la Bisbal d'Empordà, i ara la policia està mirant les càmeres de seguretat a veure si troba la persona o persones que l'han abandonat allà. Notícia d'aquestes, com dèiem, terribles. Són les 9:52 que et deixen mal cos quan les expliques, quan les llegeixes, quan les escoltes. Són les 9:52, fem una pausa per la publicitat i quan tornem aquí a la tertúlia del Món a RAC1 parlem de Twitter, de racisme, de pares estrangers, de substitució ètnica planificada, de tot aquest batibull de coses que ens hi trobem cada primers d'any. Ara de seguida.
RAC 1. Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 6 de gener fan prerrebaixes amb grans descomptes.
Em recordes l'adreça?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina Ponés.
Prepareu-vos que ve l'alegria.
Aquestes festes regala teatre, regala alegria. Regala l'alegria que passa, l'últim musical de The Coll de Gom. Fins al 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable, l'alegria que passa, t'emocionaràs.
El perquè de tot plegat.
9.55. Qui vol començar? Isabel García Pagán, per exemple?
Ara m'estàs posant la mà aquí perquè he fet una tesi que és una mica cutre, no?
No, cutre però, no, en cap cas.
No, jo és que, a veure, tinc la sensació de que aquest, anava a dir, aquesta sensació de que el dia 31 a la nit o el dia 1 els primers nadons són d'estrangers perquè hi ha una part molt gran de la nostra societat que fa servir serveis sanitaris mutualitzats, o sigui que són socis de mútua i fan servir la sanitat aquesta concertada o privada, sobretot per tenir criatures, i que en general cada vegada més a la nostra societat els pares també es programen, o sigui, queda lleig de dir, sobretot després de sentir l'Albert Esteve dient que la gent se'n penedeix de no tenir crios quan, perquè no, el calendari no li ha quadrat, però jo miro al meu voltant i veig que cada vegada hi ha més parts programats. Després la naturalesa fa la seva via, no? Però que hi ha més parts programats. M'agradaria saber quin és el percentatge de nadons estrangers en aquests parts programats.
Quan diem parts programats, Isabel, exactament què volem dir?
Doncs que més o menys els fan els... Ara la Mònica m'haurà d'ajudar, diguéssim, eh?
Bueno, que
poden programar necessària o poden programar, dius, o provocar-te el part, dient, doncs són tantes setmanes, si no has parit abans de tal dia, el provocarem, diguéssim, no? I llavors aquí cada vegada hi ha un percentatge molt alt d'encaixar calendaris, diguéssim, dels pares, per entendre'ns, i probablement també dels metges, no ho sé, eh? Evidentment tot dintre dels paràmetres que sí que siguin lògics per una atenció sanitària correcta. m'agradaria saber quins són aquests percentatges d'estrangers en aquest, en aquesta part de naixements, perquè la sensació és que la sanitat pública, doncs, evidentment, neixen més criatures que són... No més, perquè ha dit el demògraf que eren un 30%, no?
30% de pares d'origen estranger. Toni Ot
i Mònica. El que passa és que amb això jo crec que afrontar aquest debat des de la... des de l'insult o des de la inquietud és una mirada de la vida molt poruga i una mirada respecte a Catalunya també molt poruga, no? Perquè, evidentment, tot té la seva part, la seva contrapart negativa, però jo amb això, és a dir, amb els naixements i que n'hi hagin, jo només veig una qüestió positiva, sobretot en clau del que parlava ara demogràficament. I fa uns dies, farà un parell o tres de dies, a La Vanguardia feien com un especial d'en José Luis Martín, el caricaturista, el ninotaire, no sé com dir-ho, el dibuixant, que fa 5 anys, em sembla, que col·labora amb La Vanguardia, i han fet
mil vinyetes.
Les 1000 vinyetes... Wow. I la que s'utilitzava la peça de La Vanguardia per il·lustrar-ho era una l'esbós i després el resultat final d'una vinyeta seva amb la que sortia una pastera plena de, doncs, d'immigrants, i hi havia un globus que assenyalava i posava membres sense ser-ne conscients de l'ONG Salvem Europa de la catàstrofe demogràfica, no? Una cosa així. Clar, al final... t'estava mirant en positiu, àcidament, com han de fer els ninotaires, el fet de que precisament aquesta gent que marxa dels seus països perquè no hi pot viure i ve a buscar prosperitat a països europeus com el nostre, com Catalunya, el que estan fent és salvar també un continent que està en clara decadència, en molts sentits, però també demogràfica, no? I aleshores la mirada recelosa respecte de les conseqüències que això pugui tenir a nivell de substitució, etcètera, culturals, és una mirada que en part descriu aquesta decadència i aquesta por, no? Aquesta societat poruga de que, bueno, que...